Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Cada cop és més evident o cada cop és més insistent aquest clam de les famílies que tenen en algun dels seus membres una persona amb alguna discapacitat, sigui psíquica o sigui física, en la necessitat que les institucions doncs vetllin i ajudin aquelles famílies que fan tot el possible per poder mantenir la normalitat del dia a dia i, a la vegada, doncs que la persona amb aquesta disminució tingui la qualitat de vida que tothom desitja. Ahir a Sitges es va celebrar la desena trobada de famílies que organitzen la Federació Catalana per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual. El seu director general és el senyor Xavier Masllorens. Senyor Masllorens, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Estem molt lluny encara d'una certa, no sé si dir, normalització d'aquesta situació.
Sí, sí, podem dir normalització, perquè la normalització hauria de ser la integració.
Hauria de ser la integració, no?
Sí.
Estem molt lluny encara.
Home, estem molt lluny, però estem molt lluny per factors socials, per factors polítics, però també per factors personals. És a dir, nosaltres som una societat que en principi és política, diguéssim, políticament inclusiva, però que a l'hora de la veritat nosaltres no estem tan acostumats a la inclusió. Llavors, qualsevol persona que és diferent, i això pensem que tots som diferents, doncs la diferència ens fa por, la diferència ens allunya, la diferència ens separa. Per comptes de pensar que la diferència és una creativitat, que la multiculturalitat, el multietnicisme, el multilingüisme i el multitot, doncs són un enriquiment real.
O sigui que més enllà del missatge, això de passar a l'acció està costant una miqueta més.
Sí, això de passar a l'acció és una cosa que la humanitat ho ha fet, i les grans causes de la humanitat s'han anat guanyant pas a pas, no s'han guanyat d'un dia per l'altre. Uh-huh. Hi ha una altra gran causa, que és pensar que les persones amb discapacitat tenen la dis molt petita i la capacitat molt gran. És a dir, que tenen capacitats diferents i que els hem de veure com a persones que ens aporten coses diferents. Llavors nosaltres, quan veiem una persona amb discapacitat intel·lectual i ve a l'autobús amb nosaltres, al primer moment el fet de que tingui autonomia, de que es registri el tiquet, etc., ens fa gràcia, però al cap d'una estona, quan està molestant amb una senyora o amb un senyor i està una estona llarga doncs molestant-lo, i ningú li diu res. No hi ha una relació normalitzada, no hi ha una relació normal, com amb qualsevol altra persona amb la qual marcaríem unes normes, uns límits, i faríem una convivència, bueno, unes regles de convivència. Mm-hmm. Amb les persones amb discapacitat tenim por, ens fa por la diferència. I això és el que vàrem tractar, entre altres coses, ahir, amb una trobada que va plegar 550 persones a Sitges, i on les famílies van reclamar, però reclamar insistentment a la federació nostra, a l'APS, que realment vigilem per una bona aplicació de les noves lleis.
Perquè, és clar, en més d'una ocasió ho hem comentat, tenim aquella certa sensació que totes les federacions o institucions que vetllen per les persones amb discapacitat assenyalen sempre, des d'un punt de vista molt positiu, que la societat ha evolucionat molt a l'hora de tenir ja, com a mínim, de no veure les persones amb una discapacitat com aquelles persones que viuran una vida allunyada i que es veuen amb una certa condescendència o fins i tot amb una certa llàstima, però en canvi des del punt de vista institucional està costant més que les institucions apostin de debò per aquelles famílies que sobre la seva esquena cau doncs la necessitat de poder acollir i poder facilitar la vida a les persones amb una discapacitat, no?
Sí, de fet, s'ha produït un gran canvi en el nostre país i també s'ha produït un gran canvi institucional, i és la declaració. Ara hem de passar de la declaració als fets, perquè les declaracions són avui dia molt avançades. És a dir, ja no estem parlant ni de favors ni de subvencions, estem parlant de drets de les persones. I les noves lleis, la llei d'autonomia i dependència i la llei de serveis socials, en el cas de Catalunya, són lleis que parlen de drets de persones i drets de famílies. I això és molt bo, perquè vol dir que d'alguna manera ja estem començant a reconèixer que les diferències exigeixen també diferències de drets, i que la diferència precisament és el que fa l'equitat. La igualtat d'oportunitats no vol dir que tothom tingui el mateix, sinó que tothom tingui allò que necessita, mínimament.
Com valoreu aquesta llei de dependència, si d'alguna manera suposa que més enllà de les paraules les institucions facin un cop de cap?
La llei és bona, l'aplicació no. I les famílies estan molt queixoses i les persones amb discapacitat no tenen molts més serveis que abans. Uh-huh. I en canvi, segons està reconegut en els drets i en la llei, doncs els haurien de tenir.
Ens ho podeu explicar una mica?
Sí.
És a dir, fins a quin punt aquesta valoració de la llei és tan positiva i fins a quin punt l'aplicació de la llei pot ser tan deficitària per les famílies?
A veure, la llei és bona perquè reconeix uns drets, i això és un pas endavant. Bueno, en la història de la humanitat, al principi de la finalitat de l'esclavitud, encara que n'hi ha en alguns llocs del món, hi ha esclavitud sexual, hi ha esclavitud també de treball infantil, etc. Però al final de l'esclavitud va començar, diguéssim, al final, quan d'alguna manera es va fer la declaració de que era il·legal. En aquest moment comença, i ara amb la llei de l'autonomia i de la dependència s'ha dit: cal aconseguir una major qualitat de vida i una màxima qualitat de vida per la dignitat de qualsevol persona, i això amb els serveis que facin falta adequats a cada persona. Això és molt bo, és un principi molt bo. Però aquest principi es va dictar de la nit al matí, i com tantes lleis socials, sense preparació, sense tenir equips, sense tenir personal i sense haver canviat la mentalitat i la cultura, perquè és el més difícil de canviar. Nosaltres podem canviar la llei, però a continuació hem de canviar la cultura de les persones que l'han de desplegar.
A hores d'ara, però, des del punt de vista pragmàtic,
sí.
Què és més interessant, que hi hagi una llei o que s'hagi canviat la mentalitat?
No, les dues coses són necessàries.
Les dues coses.
Sí, i ara hem fet el primer pas i hem de fer el segon, i el segon no tenim masses anys per fer-lo. O sigui, la gent està fent unes valoracions. Està passant per unes valoracions del grau de dependència de cada persona. Un cop ha fet la valoració, hi ha un comitè que fa aquesta exploració i aquesta valoració i dona un dictamen. Aquest dictamen la família se'n pot queixar en el seu ajuntament, però també el pot acceptar, i si accepta el dictamen, a partir de llavors comença a cobrar o uns diners per uns serveis, o se li diu que té un dret a uns serveis. Llavors, què passa? Que el país tampoc té tots aquests serveis muntats ja. Les entitats han fet moltes coses i moltíssimes coses benemèrites, però no, tots els serveis necessaris no existeixen encara. I per tant s'han d'anar creant serveis al mateix temps. Clar, això és un tema que en altres països ha costat 10 anys, i aquí suposo que no serem diferents, és a dir, que costarà uns anys. Però hem de vigilar molt que es vagi fent bé, perquè si no ens hi adormirem i no durarà 10 anys, sinó tota la vida, com la llei, per exemple, que deia que les empreses de més de 50 treballadors han de tenir un 2% de persones amb discapacitat, i que fa més de 25 anys que s'ha promulgat i encara no es compleix del tot.
Què diuen les institucions davant d'això?
Diuen que vigilaran més i que s'ha de complir. I diuen que ja es posaran les piles parlant així.
Sí, està clar. I vostès què creuen?
Home, nosaltres no... En fi, nosaltres creiem poc, el que volem és vigilar.
D'acord, voleu dir que quan ho veieu, suposo que aleshores us ho creureu de veritat, no?
Exacte.
Perquè aquest missatge hem de suposar que és un missatge comú a qualsevol institució la gestioni o partit polític que la gestioni, no? És a dir, ningú es posarà en contra d'una situació de dret com és aquesta, no?
Però m'agradaria ressaltar que la responsabilitat no és només de les administracions. Uh-huh. La gent també ha de ser inclusiva. I, per tant, la gent no pot tenir la mentalitat de dir no, jo vull tots els serveis, però a prop de casa meva no. Si hi ha una promoció d'habitatges públics que la fa un ajuntament i hi ha un 3% de reserva de pisos per persones amb discapacitat, aquest pis pot ser el pis del costat de casa teva. I tu no només ho has d'acceptar i tolerar perquè no hi ha més remei, sinó que ho has de veure com un enriquiment per la teva escala. I això és un canvi personal que no el pot fer el govern per nosaltres. No hi ha govern que faci això. Per tant, la gent, també aquesta mentalitat de jo ho vull tot, però una sala de benopunció al costat de casa no, un abocador tampoc, una presó tampoc i un no sé què tampoc, això no pot ser.
Feia temps que no escoltàvem algú que ens assenyalés d'una forma tan evident que encara continua existint un cert, en diríeu fins i tot rebuig a persones amb discapacitat?
Jo no sé si és rebuig o és una certa hipocresia social. No crec que sigui rebuig, perquè hi ha molta gent molt bona, però que no sap com actuar. Llavors ens falten pautes socials, ens falta normalització, és a dir, que les entitats també entenguin que les persones amb discapacitat han de fer una vida digna i per tant han d'anar al mercat, han d'anar a casa, han d'anar a la discoteca i han d'anar a tot arreu, i per tant ens els hem de trobar, no trobar per casualitat,
sí.
Ens els hem de trobar perquè han de formar part de la vida de la comunitat.
Però esclar, això per on ha de començar? Des de l'educació dels col·legis, des de les cases?
Jo penso que i pensem nosaltres des de la Federació APS, que una bona educació inclusiva també pot ajudar molt amb això. Quan els nanos es trobin ja a la classe, amb 3 anys, amb 5 anys, amb 10 anys, amb persones diferents, doncs se n'adonaran que bueno, la societat és rica i plural i que han d'acceptar la diferència i treballar junts per mantenir-la i per potenciar tot allò que cada persona té.
Malgrat els peròs que ens heu comentat, la llei de dependència en general ha estat ben vista per aquelles famílies que durant gairebé tota la vida dels seus fills o de les seves filles amb una discapacitat han hagut de suportar totes les càrregues econòmiques que han caigut.
Oi, tant. Encara en tenen moltes de càrregues econòmiques, i malgrat els ajuts, hi ha moltes càrregues econòmiques, hi ha un sobrecost molt gran que el tenim calculat, a més, les famílies amb persones amb discapacitat. Però així i tot, ha estat un salt que no ens l'imaginem. És un salt legal que, en el fons, tots els països d'Europa, l'Europa més rica, que sempre mirem cap al nord, doncs estan emmirallats amb aquesta llei. O sigui que la veritat és que no és que vulgui fer aquí un panegíric d'una llei, perquè tota llei és perfectible i millorable, però és un salt endavant molt important. Ara s'ha de complir.
Aleshores, el que fa falta aquí són professionals, fan falta centres, fan falta residències tutelades, fan falta ajuts a les famílies perquè puguin tenir la major part de la seva vida aquesta persona a casa seva i convivint amb la família. Què fa falta?
A veure, fa falta entitats i entitats que treballin bé. Vosaltres en teniu un exemple molt maco aquí, l'Ave Maria, la Fundació Ave Maria, que treballa molt bé, amb esperit innovador, amb esperit trencador i amb esperit també de servei davant de situacions concretes. Falten entitats i falten entitats que neixin de la societat civil. No pot ser que siguin entitats només nascudes de la iniciativa pública. Això per una banda. Per una altra banda, falta normalització. I per una altra banda, falta voluntat política per tirar endavant algunes coses que millorarien ràpidament això. Pot ser més professionals, però també un canvi de mentalitat, un canvi de cultura en l'administració pública, perquè realment les persones que treballen en l'administració se n'adonin que són servidors públics. Tothom, tots, que n'hi ha molts que ja, no només no se n'adonen, sinó que estan fent una feina extraordinària, però que tothom, que tota l'administració se n'adoni que hem de canviar la mentalitat i hem de passar un país realment de drets.
Això creieu que portarà molts anys?
Home, unes coses més i altres menys. Nosaltres maldem perquè hi hagi institucions, perquè hi hagi associacions, perquè hi hagi entitats que vulguin crear serveis, i crear no només serveis, sinó crear aquells serveis arrelats en el territori, allò que necessita la població, la comarca, etc. No? Això, per aquesta banda, nosaltres podem col·laborar-hi des de la Federació APS, però altres coses doncs també podem col·laborar amb exigir a l'administració que es posi les piles i que ho faci ben fet. La inclusió social, doncs els mitjans de comunicació, les escoles, les associacions veïnals, és a dir, tothom hi ha de col·laborar per aquesta inclusió.
En 30 segons, senyor Mas Llorenç, encara hi ha pares que tenen recança a que el seu fill o la seva filla amb discapacitat surti al carrer?
Jo crec que cada vegada menys. Això cada vegada menys, i en les poblacions grans és probable que hi hagi una mica més de recança, però en els pobles no, i els nanos són coneguts, estimats i valorats.
I en canvi és molt normal que a les poblacions grans hi hagi precisament més serveis adreçats a aquestes persones que no a les poblacions, diguem-ne, allunyades de la capital metropolitana.
Sí, però això podríem fer un mapa de Catalunya i us diria casos molt diferents. Les ciutats mitjanes de Catalunya estan bastant ben servides i en canvi altres poblacions no ho estan, i les ciutats més grans de vegades tenen altres problemes de llunyania i de que per buscar un esplai a Barcelona per als nens i nenes amb discapacitat intel·lectual és difícil.
Vaja, gairebé a les 10 del matí hem reflexionat a l'entorn d'algunes de les qüestions que es varen posar sobre la taula en la decena trobada de famílies que va organitzar ahir a Sitges la Federació Catalana per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual. El seu director general és el senyor Xavier Mas Llorenç. Senyor Mas Llorenç, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
De res, a vosaltres.
Fins la propera, adeu-siau.
A reveure.
A les 10, en 5 minuts tornem aquí. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.